I se'n poden posar moltes sempre en conversa amb David Jou. David Jou, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Felicitats una vegada més.
Moltes gràcies, molt amables.
En la llista llarga de reconeixements.
Sí, sí, efectivament, sí, sí.
Que no sé si aquestes alçades de la vida se n'esperen ja molts o pocs, o cap, o res.
Tots venen per sorpresa.
Pesa.
Sí, sí.
Vallfogona de Ripollès és un petit àtom, suposo.
Sí, però molt interessant, molt agradable estar entre Ripoll i Olot, a mig camí entre Ripoll i Olot, aproximadament, voltat de boscos, en una vall fecunda, d'aquí venia el nom de Vallfogona, també, amb unes restes medievals interessants, una part una mica murallada, uns carrers porticats, unes coses curioses. Petit, però interessant.
Dèiem, i em sembla que cada vegada s'haurà de posar una miqueta més en valor, el valor d'aquells pobles on la vida passa sense massa excessos i sense massa escridassades, sense massa res.
Sí, són molt agradables, efectivament. I allà s'hi pot treballar també molt fecundament, o coses d'aquestes, sigui en el camp, o sigui també si vas allà amb coses més intel·lectuals d'escriure, o si vols, ara la gent que treballa a distància també poden trobar allà, si està ben connectat, i aquests llocs comencen a estar ben connectats, amb fibra i coses d'aquestes, òptica, i llavors hi ha gent que s'ha quedat allà a treballar.
Fa 45 anys que en David Jou passa l'estiu amb la família en aquesta zona?
Efectivament, perquè quan em vaig casar, des de molt abans de casar-me, la família de la meva dona tenien una casa allà a Campelles, que van descobrir per casualitat, uns amics es van portar allà cap als finals dels anys 60, van dir, es van comprar una caseta, després aquella caseta es va enfonsar perquè era molt vella, i bueno, llavors en van fer una de nova, i allà doncs passem l'agost, passem després de Sant Esteve, i passem Setmana Santa, i si podem algun moment més.
Per escapar-se d'aquest brugit de cada dia?
Sí, sí. Vaja, és un contrast molt agradable. Llavors, mar i muntanya és un privilegi que, mira, ja que el tens a mà, l'aprofites, efectivament. I llavors, a més d'agost, que aquí és bastant atabalador, si pots anar allà, que estàs més fresc, doncs bé, més fresc i més tranquil. Tot els seus al·licients.
No
vull menys tenir els al·licients d'aquí, tot té els seus al·licients i així vas canviant.
Però allà deu haver canviat molt menys tot que no pas aquí.
Efectivament, allà és un decurs més lent, una evolució més lenta, però es nota allà que hi ha més segones residències, però fetes amb molt bon gust, és a dir, fetes amb pedra exterior, de manera que segueixen més o menys l'estil de lo d'allà. Les cases velles d'allà les han anat refent, les han anat restaurant, de manera que veus que el poble hi ha guanyat. Amb la restauració, doncs, quan veus fa 40 anys i ara, veus que allà doncs, s'ha millorat en algunes coses. En canvi, s'ha perdut en població. Abans hi havia una escola, en aquella escola hi havia 10 o 12 criatures i ara en tot el poble només hi ha dues criatures.
D'acord.
I llavors, clar...
aquella sensació de...
Sí, llavors han d'anar a Ribes de Freser, i que està molt a prop, a 6 quilòmetres, però clar, llavors tot té, hi ha segona residència, sí, però la gent d'allà, de mica en mica, s'ha anat despoblant.
Està
en part. Podem dir que no s'ha despoblat gràcies a això, gràcies a aquest gent que va allà, i entre tots, doncs, el poble es manté en vida.
On passen poques coses, la vida passa més a poc?
Sí, sí, passa més a poc, però també depèn de la intensitat interior que en tingui. Clar, jo allà he treballat moltíssim, és a dir, també he estat vertiginós en alguns sentits a l'hora de fer coses literàries o de fer càlculs científics o de fer coses allà. Com que podies concentrar-te amb tranquil·litat, també no tenies aquesta sensació de que no passava res, sinó que aquell no passar res també permetia una vida interior i una producció molt intensa.
Més que aquí?
No, jo...
Ho dic per si fins a quin punt és cert això de... Mira, si tens un entorn tranquil on et puguis connectar, el cap funciona d'una altra manera, tot funciona d'una altra manera.
Bueno, jo funciono tot arreu. Funciono el tren, funciono els aeroports, funciono els bars, funciono a casa, funciono...
Això és un exercici.
Sí, imagino que deu ser això, gràcies a la Renfe, imagino que...
És que anava a dir, està clar, deu haver totes les hores del món gràcies a la Renfe.
Clar, és que quan anàvem a Barcelona a estudiar o a Vilanova, la quantitat d'hores que passaves esperant el tren, si no hagués aprofitat moltes d'aquelles estones, clar, hauria estat un desastre i, bueno, i potser va ser per allò que em vaig acostumar a treballar tot
a fer una certa abstracció de l'entorn, eh?
Efectivament, sí.
Una certa abstracció de l'entorn. Hi ha persones que al tren no són capaces de fer res.
Sí, sí, és una llàstima per ells, perquè clar, va molt bé tenir tantes hores. Sí.
Torno al premi. Quan veu conèixer que rebríeu aquest premi i com va anar aquesta jornada del 18 d'agost?
Bé, vaig conèixer un parell de mesos abans, em van avisar perquè em reservés la data i per veure si convenia més el 18 o el 25, algunes coses per el referent a l'entorn de la data, i la data va ser molt agradable. Va ser una festa que al final es va haver de fer dintre de l'església, es volia fer a l'aire lliure com es fa altres anys, però tot el cel estava molt ennuvolat i llavors hi va haver una sèrie de persones d'un grup teatral que van llegir molt ben llegits poemes meus i alguns fragments meus de textos i van donar premi. Va ser agradable, és a dir, no és només que doni el premi tu, sinó que també serveix com acte cultural aquell dia pel poble. I llavors hi havia, bé, llavors l'església estava plena, és una església relativament petita, però bé, estava plena i feia goig.
Coneixeu molt el veïnat? Amb tants anys?
No, d'allà no, de Campella
no,
sí.
De Campella sí.
Sí. Vallfogona hi hem anat 3 o 4 vegades, però no...
Hi ha una forma de vida diferent, una forma de pensar diferent, una forma de reflexionar sobre les coses diferent?
Sí, és a dir, clar, quan parles amb la gent que s'ha dedicat més a la ramaderia, a les vaques, que s'ha dedicat més als prats, clar, veuen la vida d'una manera diferent a com la veiem nosaltres, clar, d'una manera, diguem-ne, molt, molt realista, diguem-ne, veuen la duresa de la vida del camp. Abans hi havia moltes vaques, ara n'hi ha moltes menys, és a dir, es nota com les polítiques agrícoles generals han anat canviant, i això sí que es nota.
Més resilients? O més, no sé si dir, en el sentit d'acceptar allò que vingui?
Sí, ells sí, però la generació jove doncs va dir que allà no hi havia futur i ha anat a altres llocs, ja està. És a dir, ells sí que han aguantat perquè era la seva vida, però els nanos quan han vist tot aquell esforç que havien de dedicar i per treure'n molt poc, no.
No passa res que no passi tot arreu, eh?
Sí, sí, efectivament. És a dir, és un mirall del que està passant a escala molt global.
Abans de la conversa parlàvem, en David ja ho ha fet els 70 anys, el pare en farà 100 d'aquí 4 dies.
Efectivament, d'aquí 14 dies en concret, sí.
Esclar. I li preguntàvem per allò de dir, perquè poques persones ho poden dir això, algunes sí, però no totes. Com és una conversa quan tens davant algú que és a punt de fer 100 anys, amb qui has conviscut, òbviament, tota la seva vida, que té una vida molt viscuda, que em pot recordar moltes coses?
Bé, és una conversa que d'una banda té molts elements predictibles, però també té elements sorprenents. Per exemple, fa 15 dies a La Vanguardia va sortir la part de cultura, una exposició que fan ara a Madrid de la Rosario de Velasco. Bé, van agradar les pintures i de cop i volta ell... Oh, la Rosario de Velasco, com si la conegués, i efectivament l'havia coneguda, feia 85 anys. I quan jo tenia 15 anys l'havia saludada perquè era amiga del doctor Almirall, i llavors havia saludat i el doctor Almirall havia dit: aquesta senyora és una pintora. Bé, molt bé, i de tant en tant venia, aquella senyora pinta, i bé, i de feia 85 anys que no n'havia sentit res, i ara veig això. Clar, llavors, on menys tu esperes, salta aquest element de sorpresa. Això ho vaig conèixer, aquell increïble. Sí.
Per un científic això té explicació?
Sí, bé, per un científic, per un neurocientífic, diríem. Llavors hauria de ser un neurocientífic o la part neurocientífica.
Ho dic perquè per molts humans, allò de dir, és que és com un miracle que algú recordi 85 anys després quelcom que va escoltar 85 anys abans.
Sí, i fins i tot 95 anys, perquè alguna vegada, l'altre dia parlàvem del bisumoll, per exemple, i llavors jo vaig dir, mira, no sé què, hi ha una varietat que es diu sumoll, i de cop i volta em diu: sumoll, feia 95 anys, quan tenia 5 anys hi havia un pagès
que va dir... No pot ser.
I va dir, i llavors...
hi ha una varietat que es deia Sumoll, però aquell pagès era bastant poca solta i a vegades li agradava fer moltes bromes i no sabia si t'ho podries prendre seriosament o no, però a mi em va quedar Sumoll, que curiós, però sense saber si era una realitat o no, i des de llavors, fa 95 o 94, no havia sabut mai si allò d'aquell vi Sumoll era una realitat o havia estat un invent, ni m'ho havia pensat. I ara que ho dius, quedo amb una sorpresa, de manera que he comprat una ampolla de vi Sumoll i llavors en bevem una miqueta per veure al final, 95 anys després, que no era broma.
Aquestes converses amb el pare són una mina.
Sí. Són una mina, i d'una banda, d'altra, dels records de la navegació i dels records que viatges que van fer la meva mare. Ara, com que tinc un fill meu que aquests dies estava a Ítaca, llavors doncs vam mirar la part dels viatges que ells havien fet per la part de Grècia i de Turquia. Bé, va ser molt interessant, vam passar el dia mirant això i comentant algunes notícies del diari, bé, coses d'aquestes. De manera que un podria pensar que serà molt previsible, molt repetitiu, i de cop i volta surten coses sorprenents i que et fan veure amb més intensitat algunes coses que tenies abans i que si no, no li hauries donat tanta importància.
Fora de l'àmbit de la ciència també passen coses inesperades.
Moltíssimes, per tot arreu.
Per tot arreu, eh?
Per tot arreu.
Esclar, evidentment es va llegir poesia de David Jou en l'atorgament d'aquest premi. Fa dies que en parlem i, evidentment, amb un científic també en podem parlar. Us preocupa la intel·ligència artificial?
Relativament.
Com es pot explicar això que neguiteja tanta gent i, a la vegada, també a molta altra, l'esperona dir passaran coses molt bones des del punt de vista del progrés de la humanitat gràcies a la intel·ligència artificial?
Sí, com en tot, passaran coses bones, passaran coses dolentes i per exemple, algunes coses curioses, que resulten curioses, és, i que d'una banda és una mica decebedor pels científics, que hi ha alguns tipus d'intel·ligència artificial que els hi han ensenyat, per exemple, a deduir l'estructura secundària o terciària de les proteïnes, que era una cosa que tinc amics que havien dedicat tota la vida a intentar predir quina seria l'estructura, diguem-ne, l'arquitectura tridimensional d'una proteïna si donaven la cadena d'aminoàcids. I allà, doncs, hi havia molta gent, molts esforços. Aquesta intel·ligència artificial li han posat les dades de 100.000 proteïnes que ja havien estat identificades, sí, i tot això, i llavors hi han donat altres tipus de proteïnes i ha fet unes deduccions pràcticament impecables d'aquesta cosa. Llavors dius, he passat tota la vida estudiant això, i amb 5 anys apareix aquesta tècnica basada en xarxes neuronals i llavors de cop i volta, amb 3 anys, allò és capaç de fer el que jo no he fet en tota la vida. Clar, llavors això és d'una banda xocant. D'altra banda, des del punt de vista pràctic, està bé, perquè tu el que volies era poder-ho deduir, això mèdicament t'ajuda molt, però també és una mica frustrant com pensar que nosaltres doncs no podíem, i no podíem perquè, clar, el nostre cervell pot manipular grans quantitats d'informació, però tanta memòria, tanta concentració no l'arriba a tenir, i allò doncs és això. Jo havia donat classes sobre xarxes neuronals a biofísica fa 15 anys, bé, i explicava els fonaments, però no havia pensat mai que s'aplicaria la intel·ligència artificial amb aquests resultats i tan interessants.
Esclar, exagerant-ho molt, com es fa també en aquests dies, on quedarà la capacitat de l'home?
Bé, continua, la capacitat de l'home dependrà de la curiositat que tingui. Per exemple, ara, en alguns tipus d'aplicacions mèdiques, aquesta intel·ligència artificial et diu si donades unes certes informacions analítiques o d'imatge hi ha càncer o no hi ha càncer de pulmó, posem. I llavors aquestes màquines ho fan millor fins i tot que els metges d'ara. En molts casos el metge ho encert també, però hi ha alguns casos molt problemàtics en què la intel·ligència artificial ho fa millor. Bé, llavors, si tu et quedes passivament aquí i li confies a la intel·ligència artificial, tot, doncs bé, digues-ho tu, llavors doncs hem perdut molt de l'eficient. Però els metges tenen curiositat per dir, i com és, què ha vist que jo no havia vist fins ara i que li permès encertar. I ara estan fent, diem-ne, l'enginyeria inversa de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial t'ha dit així, però en lloc simplement de creure-li i donar-li tot el crèdit d'ells, i llavors el que estan veient
és que tu et fixaves en el punt 1, en el punt 2 i en el punt 3, però les correlacions entre el punt 1, el punt 2 i el punt 3, hi havia unes relacions que aquelles no les tenies en compte perquè no consideraves que fossin importants, i veus que allà hi pot haver la clau d'alguns detalls. De manera que quan estàs amb aquest esperit de la intel·ligència artificial, jo em serveixo de les respostes que dona, però després vull entendre per què ha arribat aquí, i llavors l'esperit humà és molt estimulat. Ara, si dius, bé, jo en tinc prou una resposta, no m'interessa com s'hi ha arribat, llavors, clar, llavors li vas abandonant moltes responsabilitats a la intel·ligència artificial i es pot fer les dues coses.
Em poso en dos àmbits més, ja que heu estat docent. A la docència, la intel·ligència artificial i l'ús, que també he preocupat a més d'un, diguem-ne que massiu, de determinades aplicacions per escriure treballs, donar respostes a preguntes, i evidentment en l'àmbit universitari intent acabar altres coses, això pot acabar, no sé si dir, fent-nos més mandrosos davant?
Sí. És un autoengany que es fa la persona perquè ella mateixa es va limitant, va encarregant, fes-me aquest treball, però el dia que realment ha de pensar per si mateix, llavors està més desvalgut, i això és una cosa, és una llàstima, però és un engany a si mateix. Tu creus que estàs enganyant els altres fent veure que en saps més, però també t'estàs enganyant a tu, i això convindria que ho sapiguéssim, moltes coses.
I en poesia hi haurà una intel·ligència artificial que ens dirà, escolta'm, fes-me alguna cosa tipus Maragall, tipus Verdaguer, tipus Papaseit.
He llegit poemes molt ben fets, i que en aquells encara eren en anglès, no sé si en català ja ho tenen o no, perquè això depèn de com hagis ensinistrat.
Alimentat la màquina. Clar.
I realment eren poemes molt ben fets, poemes amb contingut, poemes... Ara, el que passa que no tenien era la iniciativa, és a dir, tu li havies d'encarregar, escriu-me un poema sobre un aniversari, sobre un paisatge, i en canvi el que li trobo a faltar és que ella per si mateixa digui, doncs ara escriuré un poema sobre aquesta cosa, i això de moment és el que li trobo
encara
a faltar.
Encara m'ho poseu millor. Hi haurà un dia en què la intel·ligència artificial tindrà iniciativa, com la va tenir, bé, com Kubrick la va ensenyar?
Podria ser.
Què passarà aleshores?
És que ara aquesta intel·ligència artificial que fem servir, basada en xarxes neuronals, de fet, és bastant rudimentària. Nosaltres ens sembla...
I ja ens fa por.
Sí, però ja li falten, diem-ne, diverses capes, li falten diversos, fins i tot en comparació amb les xarxes neuronals biològiques, i llavors allà jo crec que sí que hi podria haver elements d'iniciativa, i no sé, és un dels temes... Home, que ens preocupen, i és un tema en certa manera que ja preocupava en certa manera Aristòtil, on hi havia el que ell en deia l'ànima intel·lectiva. A partir de quin moment es produïa l'ànima intel·lectiva, que per ell era un tipus d'estructura, ell no sabia ben bé de què, perquè ell no tenia gaire clar quina era la missió del cervell, de manera que ell no relacionava amb el cervell, però que era el que feia que de cop i volta, doncs, alguna entitat, algun organisme es posés a pensar. I llavors, sí, com ara en la biologia sintètica, dius, la biologia sintètica intenta produir vida al laboratori, i en certa manera està buscant el que l'Aristòtil en deia l'ànima vegetativa, i per Aristòtil l'ànima vegetativa era simplement una estructura, una forma, deia ell filosòficament, que donava a la matèria una sèrie de capacitats que eren...
Esclar, ho preguntava perquè, com que tantes vegades hem posat sobre la taula l'ètica, la moral, en els avenços científics i tecnològics, hem de suposar que amb la intel·ligència artificial tornarem a estar amb la mateixa...
Sempre es planteja problema.
Sempre es plantejarà això, no?
Sempre es planteja problema de quina mena d'usos en faràs. I fins i tot dintre d'un ús, doncs si faràs un ús il·legítim fent un bon ús, però si vols entrar en competició d'algú altre que està fent bon ús, i llavors totes dues persones fent un ús adequat, però en canvi competeixen entre elles, i llavors entre elles es fan la trabanqueta o coses d'aquestes, pots dir, sempre és un tema molt, molt complex, perquè intervenen també els desitjos, intervenen ambicions, intervenen pors, i això és molt difícil de controlar.
Que ens ho prenem amb massa por, amb massa respecte pel que pot arribar a fer una intel·ligència artificial, una màquina que no s'atura mai i que pot...
Sí.
Ens ho prenem amb massa por?
Jo diria que sí, però vaja, és lògic que tinguem aquesta por, perquè si, per exemple, aquesta xarxa, aquestes li vas confiar en armament, per exemple, i llavors pot passar qualsevol cosa, perquè llavors el tema de les decisions en armament, en llançar un míssil o no, poden dependre de 10 segons, 15 segons. És a dir, tu
se t'està costant una cosa que no acabes d'interpretar, si és un dron que passarà de llarg o no passarà de llarg. Llavors aquest dron ha costat de fabricar, diguem-ne, $100,000. Sí. Però tu has de llançar un coet que em costa, doncs, $700,000. Llavors tu no pots anar llançant coets contra qualsevol amenaça. Llavors has de prendre la decisió de si llances o no llances, de si allò realment és una amenaça o no és una amenaça. I són decisions que has de prendre en qüestió de 15 segons, 20 segons, i llavors algunes decisions importantíssimes en què hi va la vida de molta gent, en aquests mateixos moments s'estan jugant en qüestions de 20 segons, de 25 segons, si dispares o no, si tinc por o no. I llavors, clar, això, si ho vas confiant coses automatitzades, i arribarà un moment que aquelles coses automatitzades interpretaran com voldran i potser ho interpretaran millor
sí,
que tu,
sí,
però
sí,
llavors
sí.
Ja no dependrà de tu, llavors estaràs completament a la mercè de la interpretació d'allò i serà qüestió de vida o mort, i això sí que és clar, aquest aspecte sí que és clar.
Gairebé posaríem sobre la taula el que va succeir durant la pandèmia, en què hi havia moltes decisions de les quals en depenien la vida o la mort, sobretot quan els hospitals estaven literalment col·lapsats de malalts, i es va parlar molt en aquell moment de determinades decisions que es prenien que donaven ja gairebé d'una forma induïda, entesa, la mort de determinades persones. És clar, tu poses una màquina pel mig i no hi haurà cap, diguem-ne, cap criteri emocional,
clar, sí, efectivament,
que actuï
sí,
aquí,
sí, sí.
O cap criteri humà, per dir-ho d'alguna
sí.
forma.
No, i potser la decisió serà més racional i també quan
pragmàtica,
diuen, sí, sí. I quan diuen aparellar persones vistos els resultats, diguem-ne, catastròfics dels enamoraments, perquè bueno, això és una de les catàstrofes,
sí, sí.
Diguem-ne, constatades més al llarg de tota la història de la humanitat. Hi ha grans enamoraments i els resultats moltes vegades, llavors penso, bueno, potser una màquina que no sigui, que no tingui ni els interessos de la persona, que a vegades les famílies també produïen altres tipus de desastres, dient tu t'has de casar amb l'altre, però llavors potser la màquina et podria suggerir, després tu tries, bueno,
però ens ho posem molt bé. No aprendríem si no ens equivoquéssim, no?
Efectivament, efectivament.
Aleshores, una màquina no s'equivoca mai?
Una màquina, bueno, les màquines aquestes aprenen precisament per corregir errors,
sí,
és a dir, la xarxa neuronal va regulant les sinapsis interiors, anant corregint els errors, va fent errors, i de mica en mica aquests errors es van corregint, i al final quan has corregit tant errors, és a dir, el que hi ha dintre de la màquina és una quantitat d'experiència enorme. Que
impossibles de tenir,
sí,
per part d'un ésser humà, ni de dos, ni de mil,
no.
Ni de 2000.
Ara, clar, allò que jo comentava de l'estructura les proteïnes, aquelles 90.000 o 100.000 proteïnes que es coneixia l'estructura,
sí.
Això és gràcies al treball de més de 100 anys de científics, i si no hagués estat amb allò, la màquina no podria fer res, ni amb allò ni amb moltes altres coses.
Estiro aquest fil, perquè durant la pandèmia també, bé, hi ha moltes persones que no van creure en els científics.
Sí.
Que no creien.
Sí.
Simplement es creia en altres coses de tots els inputs d'informació que hi havia. És clar, amb l'intel·ligència i dona la sensació que ens creiem tot el que pugui deixar anar una intel·ligència artificial així, sense des d'un criticisme, allò de dir, ens creiem els textos que ens arriben, els treballs que ens dona, la informació,
sí,
que ens,
sí,
facilita, així, sense massa res. I en canvi, des del punt de vista de la valoració de la feina d'un científic, no sempre es veu amb aquesta...
Efectivament, sí, cridava l'atenció...
Amb aquesta confiança, vaja.
Sí, sí, cridava l'atenció, diguem-ne que l'esforç de... diguem-ne...
De vides d'anys
i de moltes,
sí,
i d'una experiència acumulada, intensa i tot això, quedessin de costat davant de quatre afirmacions sense cap fonament, sense... És curiós, però bé, imagino que la humanitat sempre ha estat així, que sempre ha hagut de creure en alguna cosa fàcil... I llavors, si aquella cosa resultava fàcil, doncs, bueno, la sentia més proper a la seva intuïció, que l'altre, en canvi, els semblava que els estaven enganyant perquè queia molt lluny de la seva intuïció. Per això em sembla que és important fer divulgació científica, m'hi he dedicat bastant, perquè la ciència, no sé, és tan misteriosa, tingués elements, diguem-ne, que s'acostessin més a la vida de la gent, a la intuïció de la gent, perquè la gent no ho veiessin com un àmbit de decisions en quals ells no en tenien res.
Esclar, sempre hem fet balança amb David Jou de la ciència i el fet de creure.
Sí.
I fins a quin punt són perfectament compatibles les dues, quan molt sovint dona... gairebé la societat en general té molt assumit no, que un científic no pot creure perquè no té la capacitat de provar. I continuem, el món continua dividit en aquesta necessitat de tenir certeses absolutes i sí, amb tot, i la creença sí. amb allò que cadascú
sí,
digui millor, no?
Sí, sí. A mi sempre m'ha interessat molt aquest diàleg entre sí. la ciència i la fe des de diversos àmbits. I ara, un dels últims llibres que he publicat es titula Això, pensar la creació, i era una comparació entre la cosmologia científica i la cosmologia religiosa. Es fan preguntes diferents, s'interessen per problemes diferents, les seves fonts de coneixement són diferents, però les preguntes de l'una i les preguntes de l'altra a vegades doncs, poden anar, es poden retroalimentar les unes en les altres en un diàleg que pot ser molt constructiu i que fa que el científic sigui més subtil i que el creient també conegui millor el món, de manera que era una qüestió que portava les dues bandes coses molt concretes.
Ara ens hi posarem. Veu veure Oppenheimer?
Sí, sí, sí.
Què us va semblar? I ho dic des del punt de vista d'aquell debat, bé, ara que parlàvem de creença, Oppenheimer que parla en aquell moment de m'he convertit, si no recordo malament la frase, amb el senyor del mal, amb el destructor de mons.
Del món, sí, sí,
destructor, el destructor del món. Sí. Del món, o està dient un científic que està tenint un problema ètic, moral, personal, aquí dins.
Sí, sí. Clar, mentre la bomba no es tira contra ningú, bé, llavors és un exercici científic interessantíssim, però quan la tires contra algú, llavors, i quan veus que has obert aquella capacitat i que aquella capacitat ja deixa d'estar a les teves mans, llavors t'esfereixes, perquè no saps què passarà, i després passen les coses. El que passa, clar, aquí va haver l'explosió, tothom se'n recorda de l'explosió d'Hiroshima, que van morir més de 100.000 persones, però el que em sorprèn és que ningú no parli del bombardeig amb bombes incendiàries 15 dies abans de Tòquio, que van morir també 100.000 persones, i llavors van morir aproximadament el mateix nombre de persones. L'atac contra Tòquio es va fer amb bombes incendiàries contra cases de fusta, va morir molta gent i no se'n parla mai. I en canvi Hiroshima va ser una cosa nova, va morir més o menys el mateix nombre de gent, però clar, resultava més espectacular, resultava més una cosa nova que fins llavors a la història de la humanitat no s'havia fet.
I probablement ens va obrir aquella por.
Sí, sí.
A la capacitat o incapacitat de l'home de poder controlar fins i tot les seves pròpies creacions.
Sí, sí, naturalment. Les nostres creacions ens superen de molt. Hi ha les creacions en controlar l'àtom, en controlar els gens, en controlar estructures cerebrals.
Posem la primera pedra, sí, però sí, no sí. Tenim massa clar com posarem la segona o la tercera o la quarta. I això ens ha acompanyat a bona part de la història.
Sí, 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 això, bueno, clar, des de les primeres destrals de pedra, doncs, qui no us en faré això? Doncs, mentre l'utilitzes com a arma defensiva contra els animals, però quan la comences a utilitzar com a arma defensiva per aquell que t'ha molestat i llavors ataques aquell o l'altre, ja comencem a tenir problemes greus.
Un científic no deu pensar massa sovint, o potser sí, amb la part que pot ser més o menys edificant de la seva feina si s'aplica d'una determinada manera?
Depèn això en quin lloc estiguis de la ciència. Si estàs més a prop de l'aplicació, potser sí. Si no estàs tan a prop de l'aplicació, és més difícil. Si estàs a prop de l'aplicació, saps que les coses que faràs tard o d'hora, fins i tot les teories matemàtiques més abstractes s'aplicaran a alguna cosa i no saps ben bé a què. És a dir, la NATO, l'OTAN, tenia un programa de matemàtiques molt avançades i una vegada els hi van preguntar, i vostè perquè financen això que no té res a veure, i ara no té res a veure, però dintre de 20 anys ja veurem, i d'aquí va sortir el GPS i d'aquí van sortir coses que van ser els antecedents de la intel·ligència artificial d'ara, de coses que ni imagines, i tot està interconnectat de maneres que no sabem ni podem controlar.
Ha canviat la vostra percepció de Déu al llarg de...
No, bueno, s'ha convertit, diguem-ne, més subtil, més diguem-ne, potser més pura, més no només sentimental, sinó també més intel·lectual. Sí, potser s'ha anat enriquint, jo diria, sí, sí.
Ha canviat la vostra percepció de l'Església?
Sí, la de l'Església, sí, la de l'Església va canviant i, clar, jo em sento molt proper a l'Església i la voldria, diguem-ne, més dinàmica, més incidència en la vida de cada dia, però, bueno, es fa difícil sobretot perquè la gent està distreta en moltes coses, i quan està distreta en moltes coses, aquests tipus de temes no t'interessen tant, no sents tan propers, estàs distret per milers de coses, llavors per què t'ha d'interessar el tema de l'ànima, per què t'ha d'interessar el tema de Déu, ja estàs distret amb tot el que tens al voltant i no hi penses, ja està. Llavors, si hi pensés més, clar, llavors estaria més atent a aquestes coses, bueno, llavors potser ja podria...
Ho exagero. És més fàcil creure hores d'ara en Déu que en l'Església?
Sí, sí, això sí. 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 I en Déu crec que sempre s'hi ha cregut més que en l'Església, que en les diverses esglésies, perquè les diverses esglésies a vegades han lluitat entre elles, i com que les esglésies són productes humans, llavors sempre tens les errades humanes que hi ha contínuament, en les esglésies i fora de les esglésies, i totes les coses humanes deceben una mica, i els ideals, doncs, encara tenen una mica més de poder, porten una escala temporal més àmplia.
No sé si ara en aquest món estem poc acostumats a les decepcions que poden provocar els propis homes.
Sí, en petit moltes.
Perquè tot ha de ser tan perfecte, tot ha de funcionar tan bé,
sí,
etcètera.
En petit moltes. Potser els hi exigim massa i potser voldríem que fos massa bo i potser llavors es critiquem massa sense veure també els nostres propis fallos, les nostres pròpies limitacions. Potser llavors també seríem una mica més oberts, una mica més condescendents, però efectivament, sí, decepcions en tenim moltes.
Utilitzeu les xarxes socials? Us interessen?
No. Jo utilitzo internet i WhatsApp per enviar-vos missatges, per les xarxes socials no. Ja ho he pensat, perquè en temes de divulgació, per exemple, és molt interessant, però no dono l'abast. Ja treballo molt i no dono l'abast. De manera que no és que sigui una posició...
Sí, sí, refractària.
No, hauria fet de gust, però és que llavors, a dir, a l'època que vaig col·laborar amb La Vanguardia durant 12 anys amb divulgació científica...
En aquella època en què La Vanguardia tenia aquell suplement tan meravellós
fabulós,
de ciència.
Fabulós, sí, sí.
Que no ha aparegut mai més i
no,
en un suplement.
No.
Per què passen aquestes coses?
En tot el món. Sí, bueno, perquè els mateixos diners es poden aplicar a altres coses que portin més subscriptors, potser. Però va ser fabulós aquella etapa amb els dibuixos de Fernando Cram.
Exacte.
Sí, primer va ser els dissabtes i després els diumenges. I aquí, clar, sempre tinc molt el record de Fernando Crana, que hi havíem col·laborat tant amb aquella secció. Però llavors allà veies que parlant de temes d'aquests... sempre podries treballar més, sempre podries trobar més coses, i llavors si feies això havies de dedicar-te només a la divulgació, i llavors deixar la recerca, que demana una gran quantitat d'hores, deixar la poesia, que demana una gran quantitat d'hores, i no, llavors tant com això, no.
Però segurament aquella experiència va demostrar allò que també és una evidència: la ciència interessa.
La ciència interessa molt.
No ha deixat d'interessar.
No, i té moltes coses. És que només pensar en la història de la vida, com va sortint la vida del fons del mar, per què no surt fins només fa 500 milions d'anys, perquè comença i en canvi a dintre del mar estava molt desenvolupada, i perquè pensar que l'atmosfera en què vivim ara és la tercera atmosfera que té la Terra. No, és a dir, les dues atmosferes anteriors eren molt diferents, gairebé no tenien oxigen, i què ha passat, i quines conseqüències té això per l'origen de la vida, i la primera atmosfera facilitava que hi hagués vida, en canvi la segona posava molt difícil que hi hagués vida, la tercera, quan va haver l'oxigen, era molt verinós, va eliminar una gran quantitat d'espècies, i les que es van subsistir van donar... Llavors, clar, coses d'aquestes...
Algú sap com serà la quarta?
No ho sé, ho podríem pensar, hi podria haver hipòtesis, sí, sí...
Perquè, diguem-ne, en aquí també hi ha poca visió positiva del futur de la humanitat en aquest aspecte.
Sí. Clar, llavors aquí la quarta depèn de les temperatures que hi hagi, depèn de si comença a sortir molt de metà de sota del permagel, per exemple. I llavors,
depèn tant de nosaltres o no?
En part sí, però en part no. Hi ha coses ja que...
Ho pregunto per si... Sí. Esclar, el canvi climàtic, tot aquest debat que escoltem cada dia i que evidentment té molt argumentari per ser no només entès, sinó assumit i interpel·lat per part de tothom, aquesta part nostra, per molt que fem, hi ha una altra part que és, no sé si dir, inexorable en l'evolució?
Sí, sí que passa aquesta part inexorable, depèn en part del que fem, perquè hi ha uns llindars concrets. Per exemple, si el gel de Sibèria es comença a fondre i depèn de l'extensió de gel que es fongui, si es fon massa gel i comença a sortir a l'aire el metà de restes antigues orgàniques enterrades, llavors el metà té un efecte hivernacle 75 vegades superior al del CO2.
Llavors, clar, 75 vegades
75
superior?
Vegades. Llavors, clar, sí, per molècula, sí, per sí, cada sí, molècula. Sí, sí, sí. Llavors, clar, si hi ha molt més CO2 que metà, no, llavors no passa res. Sí. Per molècula. Però llavors, clar, et trobes amb la sorpresa que si estiguessis per sota d'aquell llindar, aquesta emissió a l'atmosfera de metà massiva no es produiria. I llavors, clar, sí que hi ha petites coses que tu podria ser per intentar no superar aquell llindar. I si superes aquell llindar, llavors entres en coses que ja no depenen de tu, que són incontrolables.
D'acord. És a dir, sí. És cert que pot haver-hi un punt de no retorn aquí.
Hi ha punts de no retorn, sí, hi ha punts de no retorn, de tota manera.
Que no és ni d'avui per demà, eh?
No, i va haver les glaciacions, i la humanitat va sobreviure a les glaciacions, de manera, no sabem com, però no s'ho devien passar gens bé. Aquí la humanitat no desapareixerà, però pot haver molts problemes, moltes guerres, si comença a fallar l'aigua, si comença a haver sequeres, desertitzacions, es passa molt malament, si comencen aquí a venir mosquits amb, diem-ne, amb noves plagues,
caram,
que són coses molt actuals.
Sí, sí, sí.
Tot això, clar, són coses indirectes que van intervenint. I fins i tot podria ser que inesperadament passéssim a una nova glaciació, que no t'esperes, si canviessin els corrents marins. I ara, doncs, de cop i volta s'aturés el corrent del Golf,
sí,
i que es poden aturar per combinacions de temperatura, de salinització i tot això, i s'aturés, llavors podria ser que el Pol Nord es comencés a glaçar altra vegada i que vingués una glaciació més gran del que esperem. Són coses que realment costen molt de predir perquè depenen de molts factors.
Val la pena que pensem en això?
Sí, perquè...
En aquesta societat en què, davant d'un discurs així, diré, va, no m'expliquis tantes desgràcies que no d'allò. Val no,
perquè...
la pena que...
Sí, perquè coneixes millor com funciona el món, coneixes millor el que deia, quins corrents, aquests corrents del Golf, aquests corrents de Humboldt, de la dinta dels oceans, quin efecte tenen en la nostra vida, quin efecte tenen en el nostre clima, quin efecte tenen en l'atmosfera. Llavors també, si dius, ara m'arriben tots aquests mosquits que porten aquests nous virus, aquestes noves epidèmies, és interessant pensar-ho perquè hi havia altra gent que estava patint això i tu no n'havies fet mai cas. I ara acostumes, és un pretext per comprendre millor com és la naturalesa i com és la realitat.
No sé si hem sortit millor de la pandèmia, però com a mínim la pandèmia sí que ens va alertar d'allò al qual segurament ningú n'havia fet cas en la seva vida quotidiana. Doncs mira, resulta que allà va passar allò en un moment...
Pot ser.
I allò que va passar allà a la Quinta Forca,
sí,
aquí ho tens, a casa
teva. I hauria pogut ser pitjor, sí.
I hauria pogut ser pitjor.
Hauria pogut ser pitjor. Si el lloc, si a més de matar gent gran, doncs sí. Comencés a matar també criatures i tot això, i a més es transmetés també més per l'aire i coses... I pensar 4 o 5 factors que podrien fer que fos bastant pitjor i que fos més difícil de trobar una vacuna.
Que en vam sortir millor?
No. No, jo crec, temo, hi va haver la crisi econòmica. Després de la crisi econòmica de 2008 van dir, ara regularem d'una manera millor l'economia. No s'ha fet. Al contrari, cada, hi ha més poder, menys gent. Ho veiem un exemple en aquesta OPA del BBVA sobre el Banc de Sabadell. És només un petit exemple de que els bancs van a la seva, a ser més grans, tindrem nosaltres menys llibertat, menys opcions on anar a triar, se'ns va encarregar tot el sistema de caixes, i llavors hem perdut moltíssima llibertat econòmica, el fet de no tenir caixes, hem perdut moltes oficines, hem perdut molts llocs de treball, no va servir. Amb això de la pandèmia, doncs també la gent tampoc no ha apreciat la ciència de la manera adequada, haver aconseguit aquelles vacunes en tan poc temps va ser un mèrit extraordinari, però bé, la gent un cop els hi vas donar, ja està, ja en prescindeixen.
Això no hem canviat. Oblidem.
Oblidem molt ràpidament. I és lògic
que en algunes coses deu ser bo, òbviament.
Sí. té aspectes bons, perquè si no aniries...
Si no, no podríem viure, buixat. No podríem veure. 11 i 2 minuts. En què esteu treballant ara?
Bueno, ara estava treballant, que hauria de sortir dintre de poc, en un llibre, que era un petit llibre, que era una mena d'autobiografia científica meva, que es diu Una vida en 10 equacions. Oh. Això era una cosa. I un altre és un llibre que hauria de sortir dintre de poc, aquest és especialitzat, que és sobre superfluids i turbulència quàntica.
Això sí que és especialitzat.
Això sí, té la seva. Són moltes hores d'equacions, sí.
David Jou, gràcies.
Gràcies
a vosaltres. Una vegada més.
Gràcies a vosaltres.